Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui ens torna a acompanyar el programa l'Oriol Jara. Ell és un apassionat de la Bíblia. De fet, la llegeix, la rellegeix i en fa divulgació del text sagrat. És guionista i escriptor. També, de fet, treballa per Catalunya Ràdio. Tot i que avui ens acompanya per parlar, en aquest cas, del seu activisme cristià. Actualment fa xerrades, fa conferències per parlar dels textos sagrats. 10 raons per creure en Déu va ser el títol del seu primer llibre, editat per Albada Editorial, i de fet ja en té un altre de camí, un que en aquest cas també per parlar de com la Bíblia ens parla, ens interpel·la avui dia en aquesta època. De seguida saludem l'Oriol Jara, però abans us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Oriol, bon dia i benvinguts novament al Paraules de vida.
Hola, què tal? Bon dia.
De fet, l'Oriol va venir fa uns mesos, no?, per presentar el llibre.
Sí.
10 raons.
Uf, però fa molts mesos.
Fa molt,
eh?
Sí. De fet, crec que era en pandèmia. I la vam gravar, gravar en pandèmia, sí. Mentre l'Oriol venia cap a la feina.
Sí.
Vam gravar l'entrevista.
Devia ser de les primeres entrevistes del llibre.
Sí.
Aquesta, sí, sí. Uh-huh. Aquesta i després la del Solà.
Content amb el llibre, amb el ressò i la resposta de la gent?
Sí, molt content, no tant pel llibre, perquè m'és igual si es ven molt o es ven poc, com si el volen comprar-ne un i passar-se'l, però sí content perquè crec que està Déu treballant en la gent a través del llibre, o almenys el llibre és una introducció perquè molta gent, bueno, pugui apropar-se a Déu o apropar-se a la Bíblia. Crec que és una bona introducció i que estic veient els fruits d'això en conferències, en xerrades, etc. I estic molt content per això. Crec que és una obra de Déu i em fa molt feliç.
10 raons per creure en Déu, un llibre que està editat per Albada Editorial. De fet, té en projecte un altre llibre, després en parlarem. Uh-huh. Però ara parlem. De fet, avui ens acompanya a l'estudi de la ràdio l'Oriol i ve amb la Bíblia. Sí. Perquè ets un gran difusor de la Bíblia, no? De la paraula, i per tu és el més important, donar a conèixer què és el que diu la Bíblia.
Sí, 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 és sumament important. Per mi, per qualsevol cristià, que necessita, primer de tot, fonamentalment, conèixer la paraula. Conèixer qui és Déu. I això només ho pot conèixer a través de la paraula. Qui és Déu i per tant, d'això es desencadena què vol de nosaltres, quins són els atributs de Déu i sobretot entendre molt clarament quina és la... Perdoneu. Sobretot entendre molt clarament quina és l'obra de salvació de Déu i de Jesús en la nostra vida. I per entendre això, que és transformador, que et dona una vida nova, literalment et genera una vida nova, cal conèixer la paraula. Cal conèixer la Bíblia, estudiar-la cada dia.
Estudiar-la, rellegir-la.
Sí, sí, un cop l'any s'hauria de llegir sencera, sí.
Creus que som, entre cometes, ignorants del text sagrat de la Bíblia, en general, la societat, de que potser ho veiem amb un cert... No, això no... El que expliquen aquí no li dona la validesa que qualsevol altra història pot tenir?
A mi el que em preocupa és que això passi en el cristianisme. Entre els germans. Que passi fora dels cristians ho puc entendre perquè culturalment ser seguidor de Crist i conèixer la paraula no és un valor del món. Però que passi entre els deixebles, que passi entre els seguidors de Crist és preocupant. Perjudica...
I trobes que sí, que passa?
Sí, sovint. Sí, sí. No per falta de voluntat o per com a rebel·lió o perquè no vulguem conèixer la paraula, sinó perquè...
Per mandra?
Se'ns diu... No. Crec que se'ns diu massa poc que l'hem d'estudiar, que és una cosa bíblica, que la Bíblia ens diu estudieu la paraula. I com que no se'ns transmet aquest missatge, com que no se'ns transmet el missatge de que és necessari diàriament estudiar la Bíblia, molts cristians no ho fan, però perquè honestament no hi cauen, o perquè creuen, per exemple, equivocadament, que l'Antic Testament no els interpel·la, o que no és necessari. És un pensament absurd, cristianament. És absurd, ridícul, com a cristians. Perquè, de fet, quan Jesús predica, el que espera de la seva audiència és que conegui l'Antic Testament, per entendre que ell és la revelació que l'Antic Testament promet, abundantment. Mm-hmm. Sense l'Antic Testament no ets capaç de veure la magnitud de la promesa complerta. Llavors crec que cal, que és el que faig jo a les xerrades, als llibres, sempre, insistir en la necessitat de conèixer la paraula, d'estudiar-la, i a més això et converteix. Conèixer la paraula, estudiar-la...
Reflexionar sobre la paraula.
Reflexionar sobre la paraula, meditar sobre la paraula, pregar amb la paraula. Et canvia, et converteix, et fa créixer, et fa comprendre millor l'obra salvadora de Jesús, i per tant et canvia la vida.
A tu te va canviar la vida, no? Et va canviar la vida, no? La primera entrevista que manteníem explicaves una mica com arribaves, no?, a aquesta situació.
Sí, sí, i arribava guiat per la paraula. És el meu mestre. Uh-huh. És la persona que m'ha conduït des de la... des del desconeixement i incredulitat, però més desconeixement, fins a conèixer de manera claríssima que Déu existeix, perquè la Bíblia és inequívoca, és un llibre tan perfectament escrit, inspirat, coherent, ordenat, que et porta fins a l'evidència de que Déu existeix i s'ha revelat durant aquests 1.500 anys que s'ha escrit la Bíblia, es va escriure i que s'ha concretat amb Jesús. Uh-huh. I al final això et porta a la situació perfecta perquè Déu et converteixi, perquè Déu faci l'última part de l'obra, que és l'obra sobrenatural, que és que canvia la teva voluntat, canvia qui tu ets per fer-te un servidor de Jesús i canviar les teves inclinacions, canviar la teva naturalesa, canviar la manera i qui
de
ets.
De veure el món, no?
I de veure a tu mateix, i de veure la societat, i de veure quina és la teva funció, no? Passar d'una funció que tots assumim com a natural, que és que som els protagonistes de la nostra vida, i que les coses que passen al voltant nostre van de nosaltres, no? I per tant nosaltres hem de pensar en nosaltres i després en segon lloc en els altres, a una conversió bíblica que et diu això no va de tu. Això no va de tu, aquesta pel·lícula no va de tu, va dels altres. Clar. Jo t'he posat aquí perquè siguis servidor dels altres. I vale, jo quan tinc el meu temps, quan puc mirar cap a mi per cuidar-me, no, mai. No és aquesta la qüestió. És que tu ets un esclau i Crist t'ha comprat a preu de sang perquè serveixis. Uh-huh. Això és la teva funció.
Ara que dius, ets un esclau, és la pregunta, no?, de l'última sessió, de l'últim taller. Són tallers que has fet al llarg de les últimes setmanes online, no?
Sí, vam fer un al juliol, un altre l'hem fet al setembre, i a l'octubre, no sé si serà la data que tenim pensada, però tenim l'últim, que és sobre la carta a Filemó. Uh-huh. El primer va ser sobre Job, i és una mirada, primer, de context d'un llibre de la Bíblia, hem fet Job i Esther. Després, una mirada d'aquest llibre en relació a com interpel·la això a la gent d'avui en dia que està llegint la Bíblia, que és de manera claríssima, i en tercer lloc, com parla aquest llibre de la Bíblia sobre Jesús. Uh-huh. I Job va estar molt bé, Esther va ser fantàstic i molt divertit, a més. És online, i l'últim és sobre la carta a Filemó, que és una carta d'una pàgina. No és res, és mínim. Uh-huh. Però parla sobre un esclau que torna després d'haver escapat d'un amo, i torna, i aquest esclau s'ha convertit al cristianisme, i l'amo també és cristià. I llavors és com Pau li diu a l'amo que és Filemó: et torno Onèsim, el teu esclau, i a veure com és la vostra relació a partir d'ara. Ell torna penedit d'haver escapat, però com a cristià. Okay. I és molt bonic, i parla sobre les esclavituds, que això també és una cosa que avui en dia és molt important, entendre que som esclaus de moltes coses i que Jesús ve a alliberar-nos.
Uh-huh. I l'acollida d'aquests tallers, bé? Estàs content?
Superbé, sí, sorprenentment bé, sí. Uh-huh. Els dos van anar molt bé, va haver força gent, i a més es genera una relació molt de discipulat, és molt bonica perquè jo aprenc, ells aprenen, ve gent que potser no coneix la Bíblia o que no coneix el llibre concret del que parlem, no s'ha llegit mai, i després hi ha gent que és madura en la fe, que s'ha llegit el llibre 10 vegades, però que troba coses noves que no, en les que no hi havia pensat. Són llibres, realment són tallers molt, molt currats, perquè requereixen moltíssima feina i moltíssima investigació, i és, no és fàcil, no.
I que podrien tenir continuïtat?
Sí, sí, això espero, sí. Jo m'agradaria fer tallers molt bàsics de com llegir la Bíblia. Perquè hi ha molta gent que el problema que té és com... Ostres,
com arrencar a llegir la Bíblia.
Sí, sí, és com Esther, jo, molt bé, però és que jo estic al punt de... Què és això? Què és el Deuteronomi? Què és la Bíblia? Com, qui l'ha escrit? Per què? Com es llegeix? Hi ha molta gent que em pregunta per Instagram, perquè sempre obro a que la gent m'escrigui i tal... Com la llegeixo, no? Per on començo? Acabo, és com, bueno, per...
Fas una mica com de guia didàctica a l'hora de...
Intento,
de fer
clar.
La primera aproximació a la Bíblia.
Intento, sí, clar. Perquè la gent no li perdi la por. Al final, la cosa més complicada, més incomprensible, més rara, més impossible, més difícil de la Bíblia és la nostra salvació a través de la mort expiatòria de Jesús. Això és incomprensible. L'altre són històries sobre el món i sobre els profetes, no és tan complicat, és ficar-s'hi i llegir-ho, i a més són moltes vegades àgils, menys les llistes de noms, la resta és, no és complicat de llegir, i és una cosa que et pots llegir a poc a poc, meditar sobre un capítol i, no, i ja està, tampoc tens ningú que t'exigeixi que la llegeixis sencera en un any, és bueno, llegis cada dia un capítol, medita i passa, i això sí, mitja hora, una hora, tranquil.
O portar-la com fas tu i a les, estones mortes agafar-la, no?
Sí, jo la llegeixo per ordre, excepte si hi ha alguna cosa concreta que vull estudiar o tal, vaig a un capítol concret o un llibre concret, però normalment la faig per ordre i la subratllo, l'escric, bueno, tot això feu també perquè és útil. I si teniu preguntes, jo sempre ho dic a les xerrades, escriviu-me per Instagram i... Hi ha molta gent que m'escriu.
El teu directament, no? Oriol Jara?
Sí, hi ha molta gent que m'escriu i em diu, aquell llibre no ho entès, o aquesta frase, o què vol dir això... quan diu això Jesús, què vol dir, o per què, no? Bueno, moltes coses que la gent, òbviament, li desperten curiositat, però totes estan perfectament explicades, totes tenen sentit. Fins i tot les coses més estranyes, hi ha un teòleg molt, molt xulo que va morir aquest any a mort, que es deia Michael Heiser, que sempre diu, quan a la Bíblia hi ha una cosa rara, és important. I a la Bíblia trobareu coses rares, coses estranyes de... Què és això? Què és aquest esperit que apareix aquí? Bueno, pareu un moment perquè és interessant, perquè és important, perquè Déu ha inspirat això per alguna cosa. Uh-huh. També hem d'entendre que la Bíblia és un llibre inspirat i escrit per autors humans i editat per editors humans. Us trobareu com, ostres, a Ezequiel hi ha referències que són culturals mesopotàmiques o babilòniques. El diluvi també apareix a la mitologia mesopotàmica. Aquest déu és un déu cananeu. Sí, és que és un llibre que s'ha escrit en un context cultural concret, però és la interpretació, és el missatge que Déu vol que tinguem.
Uh-huh. Ara em fa pensar en el cap a una amiga, la Maite, una amiga periodista de Madrid, que ella no és creient, uh-huh. Diu, no, jo respecto, diu, tenim amistats, com en el meu cas, no? Diu, ets creient, diu, però jo no hi crec. Però que li fascina la Bíblia i la seva lectura.
Clar.
Com pot arribar això, aquesta conjugació de no creure-hi, però fascinar-te la lectura,
clar,
de la Bíblia.
No, perquè potser és part del procés que tindrà aquesta senyora fins que es converteixi. Però la Bíblia és... La bogeria extrema és ignorar-la. És no parar, no obrir-la. És hem d'entendre que coses que avui en dia la gent no creient assumeix com a mites, no? La creació del món. En realitat, quan s'escriu, és un antimita. És la explicar la creació del món que Déu vol que sapiguem en contra dels mites que en aquella època hi ha sobre que el món està sustentat per dos tortugues sobre un elefant. El Gènesi és com, ei, un moment, tot això que esteu parlant són bogeries. Clar. Intenta ser un antimita per intentar baixar les coses a terra. Una de les coses que són més fascinants de la Bíblia és increïble. Jo he llegit molts llibres de mitologia, poemes èpics d'Orient Mitjà, d'història antiga, fragments del Mahabharata, el Bhagavad Gita, mitologia romana o grega. La Bíblia no és això. La Bíblia no és un llibre de mitologia. És un llibre extremadament sobri, fins i tot, on els miracles són escassos. O sigui, si la Bíblia té la partició del mar, després el manà, però després hi ha quasi cap miracle fins que Eliseu i Elies fan alguns, i després no n'hi ha més, n'hi ha molt pocs fins que Jesús apareix i cura molta... És a dir, no estem parlant d'un llibre de màgia ni de batalles celestials entre àngels i dimonis, estem parlant d'un llibre sobre història d'un poble que Déu decideix fer-se seu i sustentar i cuidar fins que es revela com a home i a partir d'aquí conquereix el món com a Déu. A partir d'aquí s'acaben els déus locals. Déu és el déu de la humanitat. I és una història tan perfecta, només per dir una cosa més. És un llibre escrit durant 1.500 anys, més o menys, per més de 40 autors, i té unes 37.000 referències creuades. És a dir, té 37.000 referències creuades entre un i altre llibre. Això és impossible si no està fet per un sol autor, i és la idea. Està fet, està inspirat per un sol autor.
Oriol, tenim 3 minuts encara. Et volia preguntar pel llibre, que ja també està a punt de sortir, però abans, com que sé que tu ets pare de família, com, perquè jo recordo sempre de la meva experiència d'estar al capdavant del programa, com es fa també, com s'arriba la Bíblia, com es porta als infants?
Molt bé, molt bona pregunta. Jo crec que primer ha d'haver un esforç editorial en català perquè la Bíblia tingui versions...
L'adaptació, no?
Interessants, boniques, ben il·lustrades pels nens, que això segur que s'estan fent projectes molt interessants en aquest sentit, en el nostre idioma. Segona, han de veure... Moltes vegades amb els fills passa el mateix que amb molts ateus. Ells no només volen saber què creus, que això, bueno... Ells volen saber com ets. Què és un cristià? Com viu? Com es porta?
Què fa?
Com en parla? Diu paraulotes a casa un cristià? No. Ah, ostres, això és diferent. Veu videoclips a YouTube de Shakira o de Rosalía? No. Bueno, ells el que volen és... Ells el que volen. El que realment afecta els fills és veure com és una família cristiana. Si és una família cristiana conversa de veritat, ells veuran un tipus de família diferent. I parlar-los de la Bíblia sempre. Quan hi hagi temes a conversar... Jo quan tinc un conflicte, una discussió, però estem parlant d'algun tema, estem discrepant d'alguna cosa, intento pensar bíblicament, constantment, per dir cada frase que jo digui que sigui un exemple de què és la Bíblia, de què és ser cristià. És molt cansat, en realitat, però és útil, és una manera de fructificar.
Doncs i per acabar, el llibre... Va, explica'ns, encara que sigui un minut.
Res, molt ràpidament, és un llibre sobre la Bíblia que publicarem ara aquest mes.
A través d'Albada, també.
D'Albada, també. És casa meva, Albada. I és un llibre sobre com la Bíblia ens parla avui, a nosaltres, ara, en aquesta època.
Jo volia que acabessis amb un fragment, ja que portes la Bíblia, ostres, amb un fragment de la Bíblia.
Sí, mira, i tant.
Sí?
Però no, ara intentaré trobar-lo ràpid, perquè veig que tenim poc temps i m'has fet aquí un petit assalt. Llegiré una cosa que vincula dues coses fonamentals que hem parlat avui, que és la paraula, estudiar la paraula i què implica això. I el salm número 1 diu: Déu fa una promesa a aquell que estudia la paraula nit i dia, aquell que medita la paraula, aquell que la coneix, i li diu: serà doncs com un arbre plantat vora braçals d'aigua que dona el seu fruit, el seu temps i el seu fullatge mai no es marceix. I el més bonic d'això és que un arbre que fructifica no fructifica per consumir el fruit, sinó que fructifica perquè els altres consumeixin el fruit. Aquesta és la promesa de Déu a aquell que estudia la paraula, que serà fructífer perquè altres creixin.
Fantàsticament bé per acabar. Gràcies, Oriol.
A tu.
Fins aviat.
Fins aviat, si Déu vol.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Com sempre, abans de marxar, saludem en Francesc Romeu. Amb ell acomiadem el programa i amb el seu comentari de l'actualitat. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Diumenge passat, festa de Santa Teresa de Jesús, Teresa d'Àvila, el papa Francesc ens va tornar a sorprendre amb la publicació novament d'una altra exhortació apostòlica sobre la confiança en l'amor misericordiós de Déu, amb motiu del 150è aniversari del naixement de Santa Teresa, de l'infant Jesús i de la Santa Fas, la Carmelita de Lisieux, reconeixent el tresor espiritual del seu caminet espiritual. És la confiança, diu el Papa, la que ens permet posar a les mans de Déu el que només ell pot fer. El text, que porta per títol en francès, s'anomena «C'est la confiance», com diu la santa francesa i com esmenta el Papa, la confiança i res més que la confiança pot conduir-nos a l'amor. Unes paraules que resumeixen la genialitat de la seva espiritualitat. Aquest any 2023 s'han commemorat dues dates importants de Santa Teresa de l'Infant Jesús. El 2 de gener va ser el seu 50è aniversari de naixement i el 23 d'abril el centenari de la seva beatificació. El Papa Francesc ha volgut que aquesta exhortació apostòlica vagi més enllà d'una celebració i sigui assumit com a part del tresor espiritual de l'Església. A més, la data d'aquesta publicació, Memòria de Santa Teresa d'Àvila, vol presentar a Santa Teresa de l'Infant Jesús com un fruit madur de la reforma del Carmel i de l'espiritualitat de la gran santa espanyola. El text, que és breu i té unes 53 paràgrafs, està dividit en quatre capítols titulats «Jesús pels altres», «El caminet de la confiança i de l'amor», «Seré l'amor» i «El cor de l'Evangeli». I serveix molt bé per fer-se càrrec del que va ser la vida i l'experiència espiritual de la santa francesa del Carmel de Lisieux, que va morir ben joveneta, amb només 24 anys, però deixant un gran testimoni de la seva profunditat espiritual. Diu el Papa que l'Església va reconèixer ràpidament el valor extraordinari de la seva figura i l'originalitat de la seva espiritualitat evangèlica. De manera especial, els pontífecs van seguir de prop la seva vida. Així, Tereseta va conèixer el Papa Lleó XIII en el seu peregrinatge a Roma el 1887, a qui va demanar permís per poder entrar al Carmel a la jove edat de només 15 anyets. Pius X va percebre la seva enorme estatura espiritual després de la mort de la jove santa, i Benet XV la va declarar venerable el 1921, elogiant les seves virtuts i centrant-les en el caminet de la infància espiritual. Va ser canonitzada el 17 de maig del 1925 per Pius XI, que va agrair al Senyor per permetre-li que Teresa de l'Infant Jesús fos la primera beata que ell va elevar als altars i la primera santa canonitzada per ell. El mateix Papa la va declarar patrona de les missions el 1927. Després va ser proclamada una de les patrones de França el 1944 pel venerable Papa Pius XII. Posteriorment, Sant Pau VI recordava amb freqüència les seves virtuts cristianes. Sant Joan Pau II, el 1997, la va declarar doctora de l'Església i, a més, com a experta en la ciència de l'amor. També el Papa Benet XVI va reprendre el tema de la seva ciència de l'amor, proposant-la com a guia per tothom, però sobretot pels qui en el poble de Déu exerceixen el ministeri de teòlegs. Finalment, el mateix Papa Francesc va canonitzar els seus pares, Lluís i Cèlia, l'any 2015, durant el sínode sobre la família. Per acabar, dos breus apunts sobre el sínode. S'està parlant de molts temes i es diuen moltes coses, però jo en recullo només dues. Una sobre internet i una altra sobre donar més espai a les dones. Sobre internet, el cardenal Hollerich va dir que per a l'Església internet no és només una eina d'evangelització, és més, un territori de missió, perquè transforma la nostra manera de viure, de percebre la realitat, de viure les relacions. Molts de nosaltres no podem ser guies en aquests nous contextos de missió, sinó que necessitem que algú ens guiï, els qui habiten en el continent digital. La majoria dels bisbes, tot i que alguns són bons a la xarxa, estan aprenent pel camí dels membres més joves del poble de Déu. Sobre les dones, es va dir que el camí de la dona a l'Església està ple de cicatrius i de situacions que l'han portat al dolor i a la redempció. però l'Església, que és mare i mestra, és també germana i deixeble, és femenina, i això no exclou els homes, perquè en tots, homes i dones, viu la força del femení, de la seva saviesa, de la bondat, de la tendresa, de la força, de la creativitat, i és la base del desig i l'imperatiu d'una major presència i participació de les dones a l'Església. No hi ha ambició de poder, ni sentiment d'inferioritat, ni recerca egoista de reconeixement, sinó una crida a viure fidelment el pla de Déu i el desig de servir. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Aquest diumenge se celebra la 97a Jornada Mundial de les Missions. En aquest dia, tota l'Església resa per la tasca evangelitzadora missionera i ens anima a col·laborar amb els missioners amb una col·lecta específica. Tots els cristians som cridats a participar activament en la missió. Jesús va donar als deixebles la tasca d'anar al món sencer i proclamar l'Evangeli. Tots hi podem participar amb la pregària, amb el nostre temps i amb els nostres recursos. Els diners que es recapten es dediquen a sostenir la presència de l'Església a més de 1.100 territoris de missió escampats arreu del planeta. Precisament, Espanya és el segon país que més col·labora econòmicament en les missions. A més, és un dels països amb més missioners arreu del món, uns 10.000, entre els quals hi ha preveres, religiosos i moltes famílies en missió. Avui que tot el món és terra de missió, també tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana, és a dir, baptisme, confirmació i eucaristia, som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i a ser els seus missioners al món. Cadascú segons la seva vocació i segons les circumstàncies particulars de la seva vida. Tots els cristians ens hem de sentir responsables de la missió amb el nostre testimoni, amb la nostra pregària i amb la nostra aportació. Enguany, el missatge del Papa Francesc proposa un lema molt oportú per parlar del Diumenge Mundial de les Missions d'Òmund. Diu així: cors ardents, peus en camí. La història de l'Església està teixida per cors ardents que, com els deixebles de Maús, es troben amb Jesús viu i ressuscitat i es posen immediatament en camí per anunciar-lo als qui encara no el coneixen. De fet, com ens diu el Sant Pare, Jesús és la paraula vivent, l'única que ens pot encendre, il·luminar i transformar el cor. Com podem col·laborar amb la campanya del Domun? Més enllà de la col·laboració material i econòmica, hi ha altres maneres d'unir-se a la missió universal de l'Església. Santa Teresa de l'Infant Jesús, patrona de les missions, va demostrar que no calia sortir d'un convent per ser una gran missionera. La cooperació espiritual es concreta en la pregària i l'oferiment dels patiments de cada dia per l'evangelització del món. Benvolguts, germans i germanes, com els deixebles de Maús que van ser empesos per la paraula de Jesús, posem-nos en camí de missió i evangelització. També us agraeixo la vostra ajuda econòmica en la col·lecta que avui es fa als temples o bé a través de la web. Els vostres donatius permetran impulsar les obres missioneres que tenen lloc a les esglésies més joves. Preguem pels fruits d'aquesta jornada i per tots els missioners.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.